i Apple CarPlay.
El Partit Popular crida files als seus barons perquè no negociïn el finançament per separat amb Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit avui a Madrid els seus presidents autonòmics per disciplinar-los contra qualsevol diàleg amb Pedro Sánchez per pactar, per separat, un finançament per a la seva comunitat autònoma. Feijóo busca la imatge monolítica de tots contra el finançament singular de Catalunya que van acordar el PSOE i Esquerra Republicana. I acaba d'oferir negociar la reforma del model de finançament de manera multilateral. Madrid, Paula Brujats.
Sí, Feijóo sobre reformar el model de finançament, però hi posa condicions i la primera és que ha vetat els presidents autonòmics del PP que s'asseguin a negociar per separat amb Pedro Sánchez. Els ha reclamat anar tots a l'una i els ha demanat que aparquin els seus interessos particulars.
Lo que sí da soluciones al resto de España es una actualización del sistema de financiación, pactada en los foros en los que estamos todos, libre de sospechas y provechos ideológicos por parte del independentismo o personales por parte del socialismo.
De seguida ampliem aquesta notícia i sentim les primeres reaccions. Mentrestant, aquí a Catalunya, el nou Departament d'Educació vol revisar el val escolar per tal de donar més diners a les famílies més vulnerables. Un canvi que, de moment, no se sap si serà a costa que el val deixi de ser universal. Aquest curs, recordeu, s'han distribuït dos vals de 30 euros per tots els alumnes de primària i secundària, Sara Riera.
El nou Departament Socialista s'ho planteja ara arran de l'informe de la Sindicatura de Comptes que suggeria que el val es cobrés en funció de la renda de la família.
Poder explorar també seria de quina manera fer-lo doncs, més o reforçar l'ajut a aquell alumnat amb més situacions de major vulnerabilitat. Per tant, aquest seria una mica l'enfocament que hauríem de treballar els propers mesos.
I atenció, perquè els lladres d'autopistes han innovat ara una nova modalitat de robatori que s'afegeix als enganys per falses avaries.
Els Mossos adverteixen que ara també utilitzen inhibidors de freqüència per anul·lar el comandament del cotxe i fer creure als conductors que han tancat el vehicle. Ens ho ha explicat el sergent en cap de la Unitat Operativa de Mobilitat.
Penses que has tancat i com que ells estan interferint amb aquella freqüència, la senyal no arriba al teu vehicle. Llavors el vehicle queda obert, no es tanca. Ells aprofiten, obren la porta tranquil·lament, agafen les coses. A més, no és sospitós i la gent que hi ha per allà pues, no sospita que tu l'estàs robant. Agafes una bossa, tornes a tancar i te'n vas tranquil·lament. I quan torna la gent, no, és que no s'han enterat de res i els hi falta tot.
L'activitat econòmica s'ha alentit a la zona euro al segon trimestre de l'any amb el perill que Alemanya i altres països com ara Irlanda o Àustria entrin en recessió si el tercer trimestre tornen a estar en negatiu. La part bona d'això és que podria afavorir una baixada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Menys creixement econòmic finalment a la zona euro i previsiblement un argument més pel BCE a favor de la rebaixa de tipus. L'Oficina Estadística Europea Eurostat ha publicat avui la dada definitiva del PIB del segon trimestre a l'eurozona, i es va incrementar un 0,2%.
Mentrestant, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, torna a demanar als països aliats més armes per combatre l'avenç de les forces russes al Donbass. Avui es reuneixen a Ramstein, a l'oest d'Alemanya. Oriol Serra, li ha respost alguna cosa?
Bon dia. Doncs els aliats han respost amb noves promeses, especialment als Estats Units i Alemanya, però cap d'elles conté el principal desig de Zelensky, els míssils de llarg abast.
I en temps de cultura us parlarem de la sorprenent pel·lícula que s'ha presentat a la Mostra de Cinema de Venècia, basada en el cas Dutro, que va sacsejar els fonaments de l'estat belga i que interpreta Sergi López. Com fa 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
La blaugrana Aitana Bonmatí renova el seu contracte amb el Barça.
És una notícia que la Ruth Vila va avançar i el tot costa. Acord total entre la jugadora i el Barça per seguir el club blaugrana. Amb aquesta renovació, Aitana passarà a ser la jugadora millor pagada de la plantilla. Això el dia que comença la Lliga F, amb el retorn de l'Espanyol a la màxima categoria, juga avui, a les 8 del vespre, davant el Real Madrid.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, dels problemes que hi ha a aquesta hora, Òscar, destaquem que es mantenen 15 quilòmetres de congestió a la P7 de Banyeres al Penedès, a Vilafranca del Penedès, direcció cap a Barcelona, per tant, via evitant aquest tram. Continuen dos carrils tallats i es fan talls intermitents. És per acabar de retirar el tràiler bolcat aquesta matinada. També la Nacional 340 presenta aturades a Castellet i la Gornal i més endavant a Vilafranca del Penedès, direcció nord, sentit Barcelona. I dos quilòmetres de cua compacta a la C31 a Vilanova i la Geltrú, sentit sud per una altra topada. A les rondes a Barcelona, trams llargs en tots dos sentits.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitsi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitsi Català us ofereix el temps.
Venim d'una setmana en què hi ha hagut pluges a les portes del cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A veure, què ens espera a les pròximes hores?
Doncs sobretot avui, demà no tant, aquest risc de pluges fortes, d'algun aiguat, atents al camp de Tarragona, ja hi ha llocs que arriben a més de 50 litres per metre quadrat. La ciutat de Tarragona, 51 litres. També ha plogut molt de matinada a l'Aldea, ja sumen prop de 70 litres per metre quadrat. O, per exemple, Amposta, 46 litres, l'Hospital de l'Infant, 40 litres, Constantí, 38, o la zona del Catllà, doncs 29 litres. També estem amb alerta d'acumulacions de 100 litres per metre quadrat fins la propera matinada a l'Alt Pirineu, bàsicament els dos Pallars i l'Alta Ribagorça, però també algun sector del Camp de Tarragona, com ara doncs el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. A la resta pot fer algun ruixat, no tant cap al nord de Girona, Costa Brava, s'obren algunes clarianes pel sud de Lleida, per l'Ebre, i aquesta temperatura suau. Hem arribat als 28-30 graus, per exemple, al delta del Llobregat. I demà tindrem novament algun xàfec, localment intensos al matí, cap a la costa central, costa daurada, prelitoral tarragoní. A la tarda, menys precipitació. I diumenge, novament, algun ruixat al matí cap a la costa. I a la tarda, Pirineu, Prepirineu, interior de Girona.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El Partit Popular tanca files per exhibir unitat contra la reforma del sistema de finançament de Catalunya acordat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Alberto Núñez Feijóo s'ha rodejat avui dels presidents autonòmics del seu partit per disciplinar-los contra qualsevol diàleg amb Pedro Sánchez per pactar, per separat, un finançament per a les seves comunitats autònomes. Anem a Madrid, on fa poca estona que s'ha acabat aquesta reunió. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
És veritat, però, que Feijóo s'ha obert a negociar la reforma del model de finançament, però amb condicions.
Sí, Feijóo diu que és necessari reformar el model de finançament, però ho vincula a diverses condicions. La primera i la més clara és que no hi ha res a negociar per separat. Diu que l'única reforma del model s'ha d'abordar amb totes les autonomies. Alhora, Feijóo vol amb aquest missatge evitar que florin les evidents discrepàncies internes entre els seus presidents, si és que cada comunitat té interessos diferents, i per això avui els ha demanat que no caiguin a la trampa que els vol parar Pedro Sánchez.
Por supuesto que es difícil. Mucho más sencillo el apaño entre dos que el acuerdo entre todos. Por supuesto que hay diferencias e intereses distintos que implican renuncias. Justamente lo que el independentismo nunca admite y no admitirá jamás mientras el partido que gobierna se lo permita.
Per això els ha vetat que negociïn el finançament per separat amb Pedro Sánchez. Sí que els ha obert la porta que vagin a la cita que els ha proposat el president espanyol, que s'hi reuneixin, si ho volen, a la Moncloa, però que no hi podran parlar de diners.
Lo que sí da soluciones al resto de España es una actualización del sistema de financiación. Reivindicamos y nos comprometemos personalmente a que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos. Por todo ello, todos a una.
Feijóo ha volgut llançar aquest missatge d'unitat, una fotografia d'unitat amb els seus presidents autonòmics avui aquí a Madrid, després de discrepàncies internes. Estem pendents ara justament de les compareixences dels presidents autonòmics. Ha de sortir d'aquí en molt poca estona la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que ahir es va avançar a Feijóo i va demanar als seus col·legues que no es presentin a la cita a la Moncloa.
Doncs fem una cosa, Paula, quedem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal de sentir en directe o com a mínim un resum de les reaccions dels presidents autonòmics del Partit Popular que s'han reunit avui amb Alberto Núñez Feijóo.
Perfecte, fins ara.
Molt bé, doncs fins ara. Perquè l'únic president autonòmic, de fet presidenta del PP, que no ha assistit a aquesta trobada a Madrid és Marga Proens. La presidenta de les Illes no hi ha anat perquè coincidia amb la reunió del govern del seu govern, de les Illes Balears, que es fa els divendres, i hi ha enviat el seu número 2. Abans, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Proens ha carregat contra el finançament singular per Catalunya i avisa que el combatran, Eva Compte.
Sí, la presidenta de les Illes creu que si Catalunya surt de la caixa comuna del finançament serà un perjudici sense precedents, diu,
per a la resta de comunitats autònomes.
Ens hi oposarem en tots els recursos que tinguem en el nostre abast perquè, sens dubte, un tracte de bilateralitat amb una comunitat autònoma, sigui la que sigui, en aquest cas, evidentment, estem xerrant de Catalunya, perjudica la resta d'Espanya, perjudica els serveis públics que nosaltres podem oferir en els nostres ciutadans.
Marga Proens també ha criticat que el govern espanyol posi damunt la taula el règim insular que tenen les Balears i les Canàries per justificar el pacte amb Esquerra Republicana sobre el finançament català. La presidenta balear recorda que aquest règim insular està recollit dins la Constitució espanyola i creu que Catalunya no té cap tret diferencial que justifiqui que tingui un finançament singular.
I des del govern espanyol, el ministre Félix Bolaños, amb un cert escepticisme, espera que la reunió d'avui dels populars serveixi per aportar una proposta única dels de Feijó en matèria de finançament.
Para oponerse y decir que no, se ponen de acuerdo muy fácilmente, pero hay amigo cuando tienes que hacer una propuesta. Ojalá hoy el Partido Popular haga una propuesta única, se pongan de acuerdo todos los líderes regionales del Partido Popular, que por tanto podamos utilizar pues, para trabajar, para dialogar, para negociar.
Ja hem sentit, però, que tot i l'escepticisme de Bolaños, de moment el Partit Popular es nega a tractes bilaterals i volen un de multilateral. Estem pendents de les reaccions de la resta de presidents autonòmics del Partit Popular, però, en tot cas, una notícia d'última hora que ens arriba també des de Madrid i fa referència a l'actualitat judicial i política, perquè els jutges de l'Audiència Nacional que investiguen l'operació Judas tenen dubtes sobre si els 12 CDRs acusats de terrorisme han de ser o no amnistiats. Per això, acaben d'enviar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per tal que els doni la seva opinió i en funció del que digui aquest tribunal aplicaran o no l'amnistia als encausats, Albert Prat.
Sí, la sala de l'Audiència Nacional no veu clar que la llei d'amnistia encaixi dins aquesta causa per terrorisme i per això abans de res vol saber què en pensa Europa. Tenen dubtes perquè veuen que pot marcar un precedent delicat, és a dir, que es perdonin acusats de terrorisme quan la seva intencionalitat va en la línia amb els interessos polítics, és a dir, la independència d'aquells partits que han impulsat la llei d'amnistia. En el text, els magistrats plantegen dubtes, per exemple, sobre diverses qüestions. Si la causa encaixa dins la directiva europea que fa referència al terrorisme, però també posen èmfasi en la tinença d'explosius i en el fet d'haver recopilat informació sobre possibles objectius.
El govern vol revisar el xec escolar per fer arribar més diners a les famílies més vulnerables. Ho ha anunciat després que la Sindicatura de Comptes, en un informe, qüestioni la universalitat de la mesura. La nova consellera d'Educació, Esther Niubó, ho ha avançat el mateix dia que ha presentat els grans números de l'inici del curs el dilluns. Les aules s'ompliran amb 1.300.000 alumnes, una baixada de la ràtio infantil per la reculada de la natalitat i un augment d'estudiants a batxillerat i a la formació professional. A grans trets, Esther Niubó assumeix la planificació que va deixar la seva antecessora, per exemple, en la restricció dels telèfons mòbils a les classes, Sara Canyeter.
Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, revisarà el val escolar en base a l'informe de la Sindicatura de Comptes. Ho ha explicat avui, que també hem sabut dades sobre l'ús d'aquesta ajuda universal entre els alumnes de primària i secundària i que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Les famílies ja han activat 3 de cada 4 vals i entre els que ja s'han utilitzat prop d'un milió, 2 de cada 10 els han cedit a les escoles.
Poder explorar també seria de quina manera fer-lo doncs, més reforçar l'ajut a aquell alumnat amb més amb situacions de major vulnerabilitat. Per tant, aquest seria una mica l'enfocament que hauríem de treballar els propers mesos.
El val escolar és una de les qüestions que la nova consellera vol revisar, però pel curs que ve no s'introdueixen grans canvis.
Exacte, la consellera Niubó deixa la planificació del curs com estava, diu que ho fa per donar estabilitat al sistema, però ha apuntat les línies d'actuació prioritàries, millorar els resultats educatius, la recuperació de la confiança en el sistema i reordenar la formació professional. Això després que aquest curs han quedat unes 31.000 sol·licituds pendents.
En clau futur no només hem de treballar aquesta millora, no, i aquest escurçament del procés d'adjudicació de places, no? De tenir al mes de juliol la certesa de quina plaça o quina, no? O del fet de no tenir-la per poder buscar altres alternatives, sinó també reforçar molt més el que és l'orientació.
I com a novetat, la consellera sí que ha anunciat que ja s'ha posat en marxa un pla de desburocratització dels centres educatius.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. Els lladres de les autopistes amplien la seva activitat amb una nova modalitat de robatoris. Fan servir inhibidors de freqüència que actuen sobre el comandament a distància del cotxe i fan creure als conductors, que han parat per fer una pausa o per posar benzina, que han tancat el vehicle. Segons avancen els Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio, en les últimes 48 hores s'han fet 4 detencions a l'autopista AP7 relacionades amb aquesta nova forma de robatori, Miquel Jarque.
Actuen en grups de 3 o 4 persones, trien les víctimes que s'aturen en àrees de servei de descans i benzineres, actuen molt ràpid i en el moment oportú activen l'inhibidor. Ho explica el sergent cap de la unitat operativa de mobilitat.
Tu tanques el cotxe, penses que has tancat i com que ells estan interferint amb aquella freqüència, la senyal no arriba al teu vehicle. Llavors el vehicle queda obert, no es tanca. Aprofiten, obren la porta tranquil·lament, agafen les coses. A més, no és sospitós i la gent que hi ha per allà doncs, no sospita que tu estàs robant, agafes una bossa, tornes a tancar i te'n vas tranquil·lament. I quan torna la gent no, és que no s'han enterat de res i els hi falta la bossa, la motxilla, l'iPad, tot.
Tot i això, les denúncies més nombroses aquest estiu han estat, amb 300 casos, els enganys per falses avaries o punxades de rodes que cometen els mateixos grups. La majoria de casos es concentren a l'AP7 i s'han incrementat de manera notable des de l'aixecament dels peatges.
El peatge no deixa de ser un tap, en canvi, al no tenir peatge, és via lliure. Amb el peatge teníem els captadors de matrícula, que és molt fàcil saber qui passava i qui no passava per allà. Ara no tenim peatge, no tenim captadors, i és una mica més complex el tema.
Des de principis d'any, els Mossos han fet 83 detencions relacionades amb aquests robatoris.
I ja que parlem de cotxes, atenció, si aquest cap de setmana heu de circular per la Ronda de Dalt de Barcelona durant la nit. Estarà tallada les pròximes 3 nits entre els accessos 5 i el 6 de la Vall d'Hebron i de Vallcarca, en tots dos sentits, a més. Es fa per pavimentar i per pintar la via, perquè el dilluns, a primera hora del matí, es recuperaran els 3 carrils després de les obres que durant tot l'estiu han limitat la capacitat de la ronda en aquest tram per tal de cobrir-la, Joan Garcia.
Els talls començaran a 11:15. Aquesta pròxima nit, la interrupció durarà fins a les 8 del matí de demà. La nit i matinada de dissabte a diumenge s'allargarà fins a les 10 del matí i dilluns a 4:45 del matí ja està previst que la via es pugui obrir havent recuperat els 3 carrils per sentit. S'acabarà així una intervenció que ha comportat retencions importants des de finals de juny. Les obres de cobertura de la Ronda de Dalt a Horta-Guinardó està previst que s'acabin la primavera de 2027. En sortirà aleshores una nova superfície verda i per a ús ciutadà per als veïns dels barris de la Teixonera i de Sant Genís dels Agudells.
Una cosa més abans de la publicitat. L'activitat econòmica es va alentir a la zona euro el segon trimestre de l'any amb un creixement del 0,2% i diversos països en negatiu, com ara Alemanya. Això podria afavorir una baixada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu per impulsar l'economia europea. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Menys creixement econòmic finalment a la zona euro i previsiblement un argument més pel BCE a favor de la rebaixa de tipus. L'Oficina Estadística Europea Eurostat ha publicat avui la dada definitiva del PIB del segon trimestre a l'eurozona i es va incrementar un 0,2%, una dècima menys que durant els 3 primers mesos de l'any. S'alenteix l'activitat econòmica amb un comportament negatiu de diversos països, com Alemanya, d'una dècima, i més accentuat a Àustria i, sobretot, a Letònia i Irlanda. L'economia espanyola és la que té millor comportament de les 4 grans de l'euro, amb un creixement de 8 dècimes. En conjunt, però, frenada de l'activitat econòmica a la zona euro, que es coneix abans que dijous es reuneixi el BCE. Aquest escenari pot afavorir que el Banc Central Europeu abaixi els tipus d'interès per dinamitzar l'economia, en un moment que la inflació està controlada, a prop del 2%, que és l'objectiu de la institució que presideix Christine Lagarde. Els tipus ara estan al 4,25%, després d'una primera rebaixa al juny i de mantenir-lo sense canvis al juliol.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional, avui començant per Ucraïna.
Catalunya migdia.
El 21 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT Gravel e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià de Verdú fins a Manresa.
Escull entre la modalitat llarga d'uns 115 quilòmetres i la curta d'uns 50 quilòmetres i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació i inscripcions a manresa2022.cat.
A Carrefour, tornada més cool és igual a estalvi. Com amb les sabates d'uniforme per només 19,90 €. I moltes ofertes més al millor preu. Fins al 19 de setembre als hipermercats, web i app. Perquè ja ho saps, aquí anem de promo en promo. Carrefour.
Antonio Millán Ballesteros.
T'agrada la mica? Estàs descobrint?
M'encanta. Fa sentir-me molt orgullós.
Noves històries.
El teu avi entra en combat aquí per primera vegada.
I sabem a on està enterrat.
En sèrio?
Moltes emocions.
Gens de rancor, no estava ressentit. No haguessis imaginat mai que hagués passat per això.
Quanta guerra. A la plataforma 3CAT i a TV3, diumenge, estrena amb Santi Millán.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 20 minuts de les dues. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha tornat a demanar als seus aliats que ignorin els advertiments de Moscou i els permetin fer servir míssils de llarg abast per bombardejar territori rus. Des de la base nord-americana de Ramstein, a l'oest d'Alemanya, Zelensky també insisteix que els calen més armes, especialment sistemes de defensa aèria, per fer retrocedir les forces russes al Donbass, a l'est d'Ucraïna. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Davant l'anomenat grup de contacte per Ucraïna, reunit una vegada més a la base militar nord-americana de Ramstein, al Palatinat alemany, Zelensky, que s'ha felicitat per una contraofensiva que ha permès ocupar 1.300 quilòmetres quadrats en territori rus, a la zona de Kursk, s'ha adreçat als aliats per advertir-los que la situació és urgent davant dels bombardejos russos més recents. Per aquest motiu, ha reclamat míssils de llarg abast que permetin intimidar Putin. El seu desig no ha obtingut resposta fins ara. Els Estats Units s'han compromès amb 250 milions de dòlars addicionals en ajuda militar i Alemanya amb l'entrega d'una dotzena de llançadores mòbils d'obusos, valorades en 150 milions d'euros, i també de successives entregues dels sistemes de defensa aèria Iris-T, presentats aquesta mateixa setmana. Zelensky ha agraït les promeses, però ha demanat que es compleixin.
Hi ha molta gent aquí a Ramstein que, de fet, són guerrers. Cadascú de vosaltres entén què important és per un soldat saber que el front no només es basa en la lleialtat dels soldats al seu país i al seu jurament, sinó també en un subministrament d'armes suficient.
A Ramstein no hi han faltat les habituals frases lapidàries. El secretari de Defensa nord-americà ha dit que si Ucraïna no és lliure, el món no serà segur. I Zelensky, que cal acabar la guerra per restablir l'ordre mundial i la pau. Ja fa 30 mesos que dura tot plegat.
Tractem ara una de les guerres oblidades que mai ocupa portades. Ens referim a la Guerra Civil del Sudan, on els dos bàndols han comès crims de guerra i crims contra la humanitat. Així ho denuncia un informe de la Missió d'Experts de les Nacions Unides després d'entrevistar supervivents i familiars, que recomana un embargament d'armes a tot el país i l'enviament d'una força independent i imparcial per protegir els civils, Quim Olivares.
Els autors de l'informe, que no parlen en nom de l'ONU, acusen tant les forces armades sudaneses, que tenen el suport d'Egipte i l'Aràbia Saudita, com els paramilitars de les forces de suport ràpid, que tenen el de Rússia i dels Emirats, d'atacs indiscriminats contra civils, escoles, hospitals i xarxes vitals d'aigua i electricitat. També d'assassinats, detencions arbitràries, tortures i de violència sexual contra les dones. Sentim Joy Nosey, una de les expertes que ha elaborat l'informe.
Dones i nenes continuen sent l'objectiu de violència sexual, en particular violacions i violacions en grup per part dels dos bàndols en el conflicte.
La guerra del Sudan, que va esclatar a l'abril del 2023, ha deixat desenes de milers de morts i ha desplaçat més de 10 milions de persones. Un informe recent d'Amnistia denunciava que els Emirats Àrabs Units, Turquia, la Xina i Rússia proveeixen els dos bàndols d'armes i material militar.
I no ens movem de l'Àfrica, perquè com a mínim 17 estudiants han mort en un incendi aquesta nit en un internat a Kènia. La policia ja ha posat en marxa una investigació per determinar les causes del foc i no descarta que el nombre de víctimes augmenti durant les pròximes hores, Clàudia Serra.
L'incendi ha afectat el dormitori de l'escola, on, segons fonts governamentals, hi havia 156 estudiants dormint. La portaveu de la policia de la zona ha detallat que, de moment, no s'ha pogut identificar les víctimes, algunes de les quals han quedat totalment calcinades. Es creu que, de mitjana, tenen entre 9 i 13 anys. El foc també ha deixat diversos ferits que han estat traslladats a hospitals de la zona, almenys 14, amb cremades de gravetat. Kènia té un dramàtic historial d'incendis en escoles, molts dels quals són provocats.
L'última matança en un institut dels Estats Units tindrà conseqüències judicials tant pel presumpte autor, un noi de 14 anys, com pel seu pare, detingut per homicidi involuntari. La mort a trets de dos alumnes i dos professors a l'estat de Georgia ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la responsabilitat dels progenitors de menors autors de tirotejos, Sergi Roca.
Sí, el jove compareixerà avui davant del jutge sota l'acusació de 4 càrrecs d'assassinat. Ho farà en condició d'adult, tal com marca la llei d'aquest estat per als que han comès delictes greus quan tenen entre 13 i 17 anys. L'atac a l'institut va ser amb un fusell semiautomàtic, una arma d'assalt que, segons les autoritats, va poder utilitzar gràcies a la permissivitat del seu pare, amb l'agreujant que un any enrere ja els havien interrogat a tots dos per uns missatges amenaçadors del noi cap al mateix institut. Per tot plegat, també han detingut el pare, com explica el responsable de la investigació, Chris Hossi.
Se l'acusa dels següents càrrecs: 4 d'homicidi involuntari, 2 d'assassinat en segon grau i 8 de crueltat cap als nens. Aquests càrrecs contra el senyor Gray deriven del fet que va permetre conscientment que el seu fill tingués un arma.
Si el cas acaba amb una condemna per al pare del suposat autor, no seria la primera vegada que passa. Mesos enrere, els progenitors d'un menor que va cometre una matança en un centre educatiu a Michigan van rebre una sentència de 10 i 15 anys de presó per homicidi involuntari.
Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè a Catalunya durant l'any 2023 van morir 626 persones per suïcidi. És un 2% menys que l'any anterior, però encara superior a les xifres d'abans de la pandèmia. Són dades de l'Institut d'Estadística fetes públiques avui pel Departament de Salut. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
A quin perfil de població es redueixen més les morts per suïcidi?
Doncs en les dones de 15 a 29 anys baixa un 20% aquestes defuncions per suïcidi i, per contra, els homes de més de 65 són els que tenen la taxa de mortalitat més alta. El govern va posar en marxa el Pla de Prevenció del Suïcidi fa 3 anys, amb l'objectiu de reduir de cara al 2030 un 15% tant les morts per suïcidi com les temptatives. Durant l'any passat va augmentar el cribatge de casos atesos per conductes suïcides a través del Codi de Risc Suïcidi. Se'n van atendre un 7% més, malgrat que això no s'ha traduït en un increment de la mortalitat. Estem parlant de 4.108 temptatives de suïcidi, són dues terceres parts de les quals són dones i la resta homes.
I mai abans el planeta Terra havia tingut un estiu tan calorós com el d'aquest any. Ho diu el Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea, que alerta que la pujada de les temperatures és una tendència clara a escala global. I és a Europa on l'escalfament s'està produint de manera més ràpida, Judit Fernández.
Sí, al continent europeu, la temperatura mitjana dels mesos de juny, juliol i agost ha estat del 20,3 graus. Això és poc més de mig grau per sobre de la temperatura mitjana a Europa entre el 1991 i el 2020. El director del Servei de Canvi Climàtic Copernicus, Carlo Buontempo, recorda que els gasos d'efecte hivernacle en són la causa principal.
En els anys, després de la revolució industrial, hem afegit una quantitat enorme de gas d'efecte hivernacle i això ha augmentat l'energia que tenim dintre del sistema climàtic i tot el temps.
Les temperatures d'aquest estiu han estat especialment elevades a la regió mediterrània i al sud-est d'Europa i han provocat importants episodis de sequera com els viscuts a Catalunya.
Al pujar de la temperatura, el que tenim és que, en general, augmenta també l'evaporació. Això pot contribuir molt a una situació de sequera que a poc es va fent més important.
En el conjunt del planeta, la temperatura ha tornat a superar els límits que marca l'Acord de París, que té per objectiu limitar l'escalfament global 2 graus per sota dels nivells preindustrials.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. L'Ajuntament de Figueres es reunirà avui amb el Ministeri Fiscal per informar-lo del xantatge i extorsió que expliquen que els han fet des del compte d'Instagram Figueres Oscura. L'alcalde explica que els han demanat 20.000 euros per deixar de fer publicacions. Laia Claret, fa temps que aquest compte va començar a penjar vídeos d'incidents que passen a Figueres.
Sí, exacte. Baralles, robatoris, deixalles al carrer. El compte, que ha arribat a tenir 30.000 seguidors aquest matí, ja no hi havia cap publicació. L'Ajuntament demana que si algú veu algun acte incívic denunciï a la policia local o als Mossos. I avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Masquef ha llançat aquesta alerta.
Ens hauríem de preguntar, no només a Figueres, sinó a altres municipis, a vegades quins interessos reals hi ha darrere d'aquestes pàgines ocultes, que al final, repeteixo, no fan un mal al polític, sinó que el fan un mal a la institució.
Ahir, des del compte, negaven les acusacions. Figueres Oscura havia convocat una manifestació i la tarda davant de l'Ajuntament per denunciar inseguretat i incivisme a la capital de l'Alt Empordà, però la van desconvocar.
I reunió clau avui per saber els detalls dels serveis alternatius pel tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del corredor mediterrani. Ahir us explicàvem tot de casos de persones que s'hi veuran afectades per aquest tall. L'afectació serà molt greu i els alcaldes i els usuaris esperaven rebre concrecions de freqüències i horaris dels autobusos alternatius. La reunió s'ha acabat fa només uns minuts, la seguida a Tarragona el Jordi Barranca. Jordi, s'han donat més detalls d'aquest operatiu?
Bon dia, Òscar. Doncs concrecions ben poques. Se sap que se sabia, és a dir, que aquests 87 autobusos contractats des d'on sortiran i des d'on aniran i res més, és a dir, ni els horaris ni les freqüències. Unes reclamacions que han fet alguns dels representants de diversos ajuntaments presents en aquesta reunió, com seria el cas del d'Altafulla. En aquesta trobada també hi havia representants de les associacions usuaris, com ara la plataforma Dignitat a les Vies, que ha reclamat conèixer aquests detalls i sobretot que es pensi més en els usuaris i no tant en les xifres globals d'inversió. En aquest sentit, l'entitat ha posat sobre la taula una mesura i és que un municipi com Vilaseca tingui una parada d'aquests autobusos del servei alternatiu previst, cosa que fins ara no estava contemplat. Sentim la portaveu Ana Gómez.
Tarragona tindria una parada única i que es posi aquesta segona parada a Vilaseca. Què faria? Faria que a la gent que pogués baixar a Vilaseca, agafés el directe, té zones per a... tenen zones d'aparcament, que a Reus falta molta gent anava a Vilaseca fins ara precisament per l'aparcament, podran aparcar i els autobusos tenen una sortida molt ràpida a la carretera.
I atenció, que ja diuen és que avancen que en un futur, és a dir, quan aquestes obres estiguin solucionades, que les vies estaran més tensionades que mai per l'augment de trens. I és que en aquest sentit avui el Ministeri de Transports ha aprofitat aquesta trobada amb ajuntaments i també amb els usuaris per informar que a partir del mes de juny vinent hi haurà un tren entre Tarragona i Barcelona cada mitja hora.
Encara una cosa més, abans de la publicitat, i una cosa que sembla ben bé de ciència-ficció. Un equip de científics de la Universitat de Stanford, als Estats Units, ha aconseguit fer transparents la pell i els teixits de ratolins vius fent servir un colorant alimentari utilitzat habitualment en productes com ara els Doritos, Mònica.
Sí, els investigadors han demostrat que quan s'aplica de forma tòpica el colorant, que és d'aquest color entre groc i taronjós, genera una transparència òptica a la pell, als músculs, als teixits i altres estructures en ratolins, de manera que podien veure's des de l'exterior els vasos sanguinis, els òrgans i altres parts internes dels animals. Els detalls d'aquesta nova tècnica s'han publicat a l'últim número de la revista Science. Els autors del descobriment asseguren que serà de gran utilitat per la pràctica clínica, en fer més visibles les venes per l'extracció de la sang, per exemple, o per ajudar en la detecció precoç i el tractament del càncer.
Passa una mica més d'un minut de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Dissabte 7 de setembre torna l'esperit de cap de setmana més autèntic. Històries que ens emocionen.
Hem de parlar.
Hem de parlar, sí, pots seure.
Estàs embarassada.
En plan, papa, sóc un tio i sóc un tio trans.
Respostes que ens fan pensar.
Si mai volies ser mare, que podíem parlar de que jo fos el pare.
Alguna ficada de pota.
Què és això d'envidia, Ton i Oni? Toni i Oni, sí, he tingut aquí un lapsus considerable.
I ella?
Un moment. Hola, què tal? Vols saludar a Catalunya Ràdio? Simón, vine cap aquí.
Perdona, és que se m'escapa la mare.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Silencio.
Cécile et Elena n'ont que 7 et 8 ans. Leur disparition inquiète les enquêteurs qui n'écartent aucune piste.
Sergi López interpreta el cap d'una xarxa de pederàstia a Maldoror. La comprenedora pel·lícula presentada a la Mostra de Cinema de Venècia està basada en el cas d'Utró, que va sacsejar els fonaments de l'estat belga. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
A la pel·lícula, un policia jove impulsiu investiga la desaparició de dues noies. La descoordinació dels cossos policials i el desinterès de la judicatura fan que l'operació Maldoror, a la que l'havien assignat, fracassi. Però ell s'obsessionarà amb el cas i l'intentarà resoldre, encara que li pugui costar la vida i el matrimoni. Aquest thriller dolorós està basat en l'horrorós cas d'Itru, un monstre que va segrestar, violar, torturar i matar 6 nenes als anys 90, i que formava part d'una xarxa de pedofília amb els càrrecs de la policia i la judicatura implicats. Per a Sergi López, interpretar el personatge basat lliurement en Ditru no va ser fàcil.
És pertorbador. Et sents culpable de divertir-te interpretant un personatge al que no has de fer costat, que per interpretar-lo no estàs obligat a entendre'l. Interpretar és un truc que té a veure amb el cos i el context. Hi ha un director i hi ha un text.
Arran d'aquest cas es van reestructurar els serveis de seguretat belgues.
I ja que parlem de Venècia, avui arriba als cinemes el film que va inaugurar la mostra.
Quan us tireu el monitor de Pilates per omplir un buit a la vostra vida, ja veurem qui riurà.
És la seqüela de Beetlejuice, i dirigida pel mateix Tim Burton, Marc Garriga.
Beetlejuice recupera tot l'imaginari del cineasta nord-americà al voltant del món dels morts, ple de formes i colors impossibles, i ho fa recuperant els actors protagonistes del film dels 80, Michael Keaton i Winona Ryder. A més, s'estrenen quatre produccions catalanes, la més destacada, el 47, la crònica de la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona per aconseguir transport públic als anys 70 amb Eduard Fernández, i també la cinta de terror Estación Rocafort, el drama adolescent Reines i la road movie documental Pepi Fandango. Completen la llista de novetats el film familiar Mi amigo el pingüino i la cinta sobre abusos sexuals Un silencio.
I a Tàrrega, on se celebra la Fira de Teatre al Carrer, molt pendents del temps a aquesta hora, on la pluja podria fer canviar alguns plans sobre la marxa. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
Segons els organitzadors, si finalment la pluja, que de moment no cau, obliga a modificar la programació, alguns dels muntatges es desplaçarien a un altre horari al llarg del dia d'avui. Alguns altres, per la mateixa infraestructura de l'espectacle, haurien de suspendre la funció i d'altres passarien a un recinte tancat. El públic, però, és optimista.
No plourà pas. Vaja, crec jo.
El temps està amb la cultura, no plourà.
De moment, al llarg del matí, totes les propostes planificades s'han celebrat amb normalitat i amb una gran participació. Per exemple, aquest paquet de Tot i Turonell a la plaça Major.
Ens han repartit un rasca-rasca, però ens conviden a continuar buscant, perquè buscant és la millor manera de trobar algunes coses, diu.
Però és que m'ha arribat un paquet, així, de sorpresa.
Qui te l'ha donat, aquest paper?
El missatger.
Són algunes de les propostes de Fira de Tàrrega que compleix amb l'objectiu d'enguany, jugar i que l'espectador sigui part activa de tot el procés.
El clàssic Un matrimonio de Boston, de David Mamet, amb gairebé el mateix equip de fa 20 anys, brillarà a l'inici de la nova temporada dels teatres Focus, que s'ha presentat avui. El Romea, el Goya, la Villarroel i el Condal programaran un total de 60 espectacles amb què intentaran mantenir les xifres de rècord amb què el grup ha tancat el curs, Montse Mas.
Falta analitzaran, però Emma Vilarassau i Marta Marco repeteixen dues dècades després sota les ordres de Josep Maria Mestres en aquest text antipatriarcal que s'estrenarà a la Villarroel el 12 d'octubre. Un matrimoni de Boston és una de les produccions pròpies més destacades a la temporada Focus, juntament amb Mort d'un comediant de Guillem Clua i amb Jordi Bosch al Romea i Un Déu salvatge de Jasmina Retza i amb Pere Arquilloé al Goya. El grup encara el nou curs amb eufòria després de tancar temporada amb les millors xifres de la seva història, segons el president Daniel Martínez.
Unes xifres aclaparadores esdevenint el rècord de la nostra història. 471.000 espectadors i 10,3 milions de recaptació és el còmput dels quatre teatres.
Joan Pera tornarà amb una nova comèdia d'embolics, Un sogre de lloguer, al Goya, i Daniel Anglès celebrarà els seus 30 anys d'amor als musicals amb un nou espectacle al Condal.
L'activista i defensor dels drets LGTBI, Armando Fluvià, ha mort avui als 92 anys. Nascut a Barcelona el 17 d'octubre del 1931, va ser un dels fundadors en la clandestinitat l'any 1970 del Movimiento Español de Liberación Homosexual, el primer col·lectiu homosexual de tot l'Estat, així com també del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i l'Institut Lambda, gènesi de l'actual Casal Lambda. En política, va militar en l'oposició monàrquica al franquisme i va evolucionar després cap al republicanisme i l'independentisme. En una entrevista amb l'Adolf Beltrán, dins de l'espai L'última paraula, que podreu sentir, per cert, de manera íntegra a través del canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio a partir de les 3 d'aquesta tarda, Armando Fluvià deixava aquest missatge pòstum.
El missatge és que no defalleixin, sobretot ara, ho hem d'aconseguir, tant de bo ja ho vegi, la independència de Catalunya. Aconseguir que això ja és molt difícil, que no hi hagi més homofòbia. No sé, i potser ara diran, mira aquest que vol. No, doncs m'agradaria que aquí hi hagués una placa a l'entrada de casa, aquí va viure Armando Fluvià, iniciador del moviment gai a l'estat.
I una cosa més abans dels esports. 3Cat ha presentat un nou univers de continguts transversals per TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat. Mantenir el lideratge i una gran aposta per l'entreteniment i la ficció són les prioritats de la plataforma. En un acte als estudis de Sant Joan d'Espí, Xavier Grasset, Marina Romero o Andreu Buenafuente han presentat els seus nous projectes. Montse Pujol.
La presidenta del 3Cat, Rosa Romà, ha volgut destacar la gran aportació de la plataforma per oferir continguts de qualitat i en català per tots els canals existents.
I que ens permet tenir una oferta que cada vegada més s'ajusta a les necessitats, als hàbits de consum de la ciutadania, perquè els hi oferim tots els formats possibles i per totes les finestres. Al final i en definitiva és la gran aposta de 3Cat.
En un acte presentat per la periodista Marina Romero, Xavier Grasset ha explicat detalls del seu nou programa.
Plantegem un programa a la selva on serà una cafeteria, un plató preciós, i on hi haurà una cambrera, un personatge de ficció, la Mercè Fonoll, que interpreta l'actriu Anna Bertran, i per aquí passarà una corrua de gent i de convidats, aquest bon rotllo que hi pot haver en una cafeteria, bon humor, entreteniment, buscant punts de l'actualitat cultural.
I Carles Porta, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha avançat que properament Catalunya Ràdio emetrà un nou projecte seu.
Avui estrenem temporada, penso que és una temporada molt bona, i a damunt farem un projecte particular, que és El Jurat, que penso que marcarà un abans i un després, perquè per primera vegada expliquem casos des del punt de vista dels membres d'un jurat.
Miqui Núñez presentarà el programa Zènic les nits de divendres. Laura Escanes serà la conductora de La Travessa i Andreu Buenafuente es posarà al capdavant cada dilluns a la nit del programa Vosaltres Mateixos.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Aitana Bonmatí tanca la renovació amb el Barça.
I d'aquesta manera, el club blaugrana demostra que manté l'aposta ferma per l'equip femení.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui comença la Lliga F de futbol i tal com va avançar ahir el Tot Costa la Ruth Vilà, la Lliga femenina seguirà gaudint uns quants anys més de la millor jugadora del món, actual pilota d'or, i qui sap d'aquí un mes si guanyarà la segona pilota d'or, l'Aitana Bonmatí. Ruth, explica'ns els detalls d'aquesta renovació que vas avançar ahir.
Doncs que ja està tot lligat entre la jugadora i el club. Recordem que la migcampista acabava contracte l'estiu que ve, el 2025, però que era una prioritat pel club i també per ella lligar la seva continuïtat ja abans que comencés aquesta temporada o tot just començada aquesta temporada. Aitana, amb aquest nou contracte, passa a ser la jugadora més ben pagada de la plantilla. I la intenció del club és fer l'anunci en els pròxims dies o setmanes, és a dir, que aquesta renovació de manera oficial, l'anunci oficial no es farà esperar. Fa uns mesos, al maig, renovava Alexia, ara renova Aitana. Els fitxatges de l'estiu demostren que el club fa una aposta ferma per continuar potenciant l'equip femení i, a més, és molt probable que en els pròxims dies, com deies, Aitana pugui recollir una nova pilota d'or, és la favorita, i s'espera que pugui aconseguir aquesta segona pilota d'or, com també va fer Alexia en el seu dia.
I avui arrenca la Lliga F amb un Espanyol-Reial Madrid. Després de 3 temporades, l'Espanyol torna a la màxima categoria femenina de futbol. El partit a les 8 del vespre. Marcos García.
A la ciutat esportiva Dani Jarque es preveu un vespre molt emocionant i, sobretot, molt esperat després de 3 temporades, com dius. En parla la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres. Declaracions al Tot Costa.
Va ser increïble el que vam viure a la fase d'ascens, sobretot, en el sentit que dius de tot l'ambient, que tota la gent que es va moure per venir a recolzar-nos. Si demà ve tota aquesta gent, és un punt molt fort que partim d'aquest avantatge, no?, al final. Llavors confiem en que la gent vindrà.
Seguirem aquest Espanyol-Reial Madrid a partir de les 8 del Tot Costa amb la Ruth Vilar, no pot ser d'una altra manera. És un partit importantíssim per les blanquiblaves. Diuen que volen entrar bé a la nova categoria perquè volen agafar bones sensacions en aquesta màxima categoria del futbol. I per què no? Donar un bon ensurt al Madrid que potser encara no està del tot rodat. Mar Torres.
Venim amb molta confiança, tot i així som conscients del rival en què ens enfrontem, però tampoc tenim cap por, no? I sabem que haurem de fer la feina molt bé per puntuar, però bueno, ja estarem donant guerra.
Abans d'aquest partit, l'Espanyol ha triat capitanes. 4 seran Carol Marín, Lize Chamorro, Ainhoa Campo i Judit Pablo, a les 8, a la Dani Jarque, Espanyol Reial Madrid. Diumenge a les 6, Deportivo Barça. També diumenge a 8:45 del vespre, València Llevant Badalona. Alerta. El Llevant Badalona, que recentment, ja sabeu, ha canviat de seu al primer equip femení, ha presentat un recurs als jutjats contra l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. L'Ajuntament ha impedit que els seus equips de base continuïn entrenant-se i jugant a les instal·lacions de la localitat del Baix Llobregat.
I el Barça pendents d'aquesta aturada de seleccions masculines, sobretot perquè tothom torni bé després de la lesió de Fermín. Ahir sembla que només va ser un ensurt amb Robert Lewandowski i Ramon Salmurri.
Faltaven 20 minuts pel final del partit. Escòcia acabava d'empatar i Lewandowski va deixar el terreny de joc adolorit, amb problemes a l'esquena. Ell mateix va explicar-nos una mixta les seves sensacions i per què ha preferit aturar-se a temps.
Vaig notar molèsties i després un punt de dolor. Em vaig adonar que si arriscava avui, demà o demà passat, podria ser molt pitjor per l'equip, però també per la meva salut. Vam prendre, per tant, la decisió d'abandonar el terreny de joc. La temporada serà molt exigent. Puc tenir fins a 70 partits. Per tant, necessito administrar la força i l'energia amb saviesa.
De totes maneres, Robert Lewandowski continua entonat. Ahir, gol i assistència amb la selecció a Polònia.
Ara sentíem Lewandowski parlant d'aquesta temporada que serà llarga i exigent, i el tècnic del Barça, Hansi Flick, que ha d'anar pensant alternatives per dosificar el polonès. Quines són?
Tres, bàsicament. La primera, Ansu Fati. Flick considera que la posició de nou és un lloc que pot permetre veure la millor versió de l'Ansu actual. El tècnic alemany està convençut del potencial d'un Ansu que ara, després de l'aturada, tornarà als entrenaments amb el grup i a la dinàmica habitual de l'equip. Una segona alternativa és Ferran Torres. El dia del 7-0, Lewandowski va ser substituït a falta de 20 minuts per acabar i va ser precisament Ferran Torres qui va ocupar el seu lloc, una posició on ja l'havien vist actuar amb el Manchester City a les ordres de Pep Guardiola. I encara una tercera via, la de Pau Víctor, el màxim golejador de l'equip a la gira americana i el màxim golejador del filial la temporada passada. De moment, en Flick només ha jugat de nou a l'estiu, en pretemporada, però el gol és una de les virtuts del davant de Pau Víctor.
Ara repassem la resta de la jornada de seleccions. Abans, Girona i Espanyol. El Girona avui han comunicat que el centre d'entrenament de Vilablareix durà el nom de Puma. El club gironí, Montserrat, ha arribat a un acord amb la marca esportiva que amplia el patrocini amb els blancs i vermells.
Sí, i el nou nom de la ciutat esportiva del Girona és Girona Football Academy by Puma. La marca alemanya de material esportiu és l'encarregada de les equipacions dels equips masculí, femení, futbol base i l'equip Genuine. El fet de tenir un centre propi d'entrenament era un projecte estratègic i de futur per al Girona, que és una realitat des del passat 10 de juliol. El complex de Vilablareix compta amb dos camps de futbol de gespa híbrida, així com vestidors i gimnàs. Delfí Gelia, president del Girona, destaca el fet que Puma és sponsor del club des de fa 5 anys, quan eren a la segona divisió.
I l'Espanyol, Eudald Serra, tindrà ara uns dies de descans després d'haver aprofitat tota aquesta setmana per anar conjuntant les nombroses noves incorporacions que ha fet aquest estiu. Avui, però, un dels que ja hi era, el lateral Omar, ha fet valoració d'aquest començament de Lliga.
Omar ja va ser una peça important la temporada passada per aconseguir l'ascens i aquest any és un dels fixos a la línia defensiva de l'equip de Manolo González. El jugador de l'Hospitalet de Llobregat té clar que en aquestes quatre primeres jornades l'equip ha anat clarament de menys a més.
Pues muy bien, creo que el equipo ha ido de menos a más. La primera parte contra Valladolid es verdad que nos sentimos cómodos, pero a partir de ahí el equipo ha ido creciendo y creo que se ha visto reflejado en el terreno de juego.
Els blanquiblaus tornaran a la feina dilluns que ve per encarar ja la preparació del pròxim partit de Lliga dissabte de la setmana que ve a l'RCD Stadium davant l'Alavés.
I abans el Salmurri ens explicava aquest ensurt de Lewandowski en Polònia. La resta de partits internacionals destaca l'empat d'Espanya a Belgrat en aquesta Lliga de les Nacions, en què Lamine Yamal va tornar a ser un protagonista destacat.
L'equip espanyol, però, que tornava a jugar un partit per primer cop des de la final de l'Eurocopa, no va poder passar de l'empat a 0 al camp de Sèrbia. Lamine Yamal, que va jugar tot el partit, va tornar a ser, com deies, Laia, el més destacat del convidat espanyol, on també va jugar altres catalans de titular, David Raya, Cucurella i Dani Olmo. A la segona part van jugar els blaugranes Pedri i Ferran. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente lamentava la falta d'encert que van tenir de cara a porteria.
En las zonas próximas al área, pero luego nos faltaba dar calidad en el último pase, algo que sí hemos conseguido en el segundo tiempo, pero ahí ya nos ha faltado quizás acierto rematador. Hemos generado, creo que muchas ocasiones, y hemos generado situaciones de peligro, pero nos ha faltado esa finura, esa frescura que a estas alturas de temporada pues todavía se nota.
El pròxim partit de la selecció espanyola serà aquest diumenge a Ginebra davant Suïssa de la jornada d'ahir de la Lliga de les Nacions. A banda d'aquest Sèrbia 0, Espanya 0, també destaca l'Escòcia 2, Polònia 3, en parlàvem abans, amb un gol de Lewandowski de penal, i el Dinamarca 2, Suïssa 0, i el Portugal 2, Croàcia 1. Per avui, destaquen el França i Itàlia amb el blaugrana Koundé. I a la fase de classificació per l'Eurocopa Sub-21, avui es juga l'Escòcia a Espanya amb el jugador del Barça, Pau Cubarsí, i el del Girona, Alejandro Francés.
Fem una pausa i quan tornem...
Va per allà agora Rafael Leão, Nuno Mendes, cruzamento do Nuno Mendes, gol!
Aquest gol és el gol 900 de Cristiano Ronaldo. El va fer en Portugal, davant Croàcia. Pausa i sabem com el va celebrar.
Catalunya migdia.
Estratègia, carisma, resistència psicològica, lideratge... Si tens tot això i ganes de guanyar fins a 50.000 euros, t'estem buscant. Participa en el nou reality de 3CAT, on treballant en equip hauràs de superar missions fins a aconseguir el premi final. Això, si algú no saboteja el joc, seràs tu? Envia'ns un correu electrònic a casting@sabotejadors3cat.cat.
Viladecans Cartells presenta un recorregut visual per la trajectòria de l'artista Joan Pere Viladecans.
Vinculat sempre als moviments socials i culturals de Catalunya, Viladecans ha fet més de 100 cartells per a pel·lícules i obres de teatre, llibres i festivals de poesia en favor de l'oficialitat del català i dels drets humans.
L'exposició recull la més àmplia selecció de cartells que s'ha fet fins avui.
Fins al 15 de setembre al Museu d'Història de Catalunya.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs el que sentíem abans de la pausa, Cristiano Ronaldo va marcar ahir el seu gol 900 en partit oficial, va ser en el Portugal-Croàcia, i es comparteix, Montse, en el futbolista que més gols oficials ha marcat.
Són molts gols, 900, de Cristiano Ronaldo dos Santos a Beiro. I si els desglossem, la meitat, 450, els va fer amb el Madrid, 145 amb el Manchester United. Amb la selecció de Portugal, Cristiano n'ha marcat 131 i 101 amb la Juventus. Amb el seu actual club, l'Al-Nassr, n'ha firmat fins ara 67 i 5 amb l'Sporting de Lisboa, el club en què va començar a jugar. Fent gala de la seva habitual autoestima, Cristiano assegura que no trenca rècords, sinó que són els rècords que el persegueixen. I aquesta és la valoració que en fa el seleccionador portuguès, el tècnic català Robert Martínez.
Un dia muito, muito especial hoy porque marcar...
Un dia molt, molt especial avui, perquè marcar 900 gols no és pas fàcil. I per confirmar-ho, el millor exemple és que Cristiano marca 900 gols pel seu compromís amb la selecció, per la feina que fa als entrenaments i que ningú no veu. I té una gran disciplina per treballar molt.
Fent números, Cristiano ha aconseguit 900 gols en 1.238 partits oficials. Per tant, surt una mitjana de 0,73 gols per partit. El portuguès, amb 39 anys, firma aquests 900 gols i qui més se li acosta és Leo Messi, que en té 838 en partits oficials. L'argentí, amb 37 anys, és a 62 gols de Cristiano Ronaldo.
Entrem a la recta final de la Vuelta amb tot per decidir. Es mantenen aquests 5 segons de distància entre el líder Ben O'Connor i el segon classificat, que és Primo Roglic, i jo no sé si avui l'etapa Isaac Vilalta servirà doncs, per acabar ja amb aquesta distància dels 5 segons que fa dies que arrosseguem.
Sí, Laia, fa dies que en parlem. El cert és que Ben O'Connor està salvant, ni que sigui patint aquesta diferència, i va mantenir el mallot vermell. També és cert que Primo Roglic no li va malament. Així la responsabilitat és per l'equip d'O'Connor en tot moment, i Roglic sempre sap que té la contrarrellada rellotge de l'últim dia que li juga al seu favor. Aquest matí, fixa't com són les coses amb Ben O'Connor, molt relaxat a la sortida fent broma, rient amb els seus companys. En canvi, Mikel Landa se'l veia més seriós. Ahir el Bas va perdre 3 minuts i se li escapa molt al podi. Veurem què passa avui. De moment hi ha una fuga, 5 homes que no són importants. Camí del tercer port, del port de tercera, del primer port d'aquesta jornada, un port de tercera, aquests escapats amb 4 minuts respecte al gran grup on hi són tots els favorits. Al final serà aquí, a l'alt de Montcalvillo. Veig des d'aquí els peus d'aquest port de primera categoria, amb uns últims 4 quilòmetres duríssims, amb rampes que arriben al 16%, i això és el que hem repetit al llarg d'aquesta vuelta. Aquests desnivells tan durs són els que li van malament a Ben O'Connor. Si Roglic avui obre forat, probablement es vestirà de vermell en un port on de moment el veig molt tapat, molt emboirat, i on veurem si Marc Soler manté el mallot de líder de la muntanya que va aconseguir ahir.
L'US Open de tenis ja coneix les finalistes del quadre femení. Sabalenka sortirà com a favorita davant la nord-americana Jessica Pegula. Carles Vila.
Serà la primera final d'un gran slam per Pegula, que en semifinals ha derrotat Carolina Muchová.
És increïble, és un somni d'infantesa. És el que volia des que era petita. He hagut de treballar molt per arribar fins aquí. Hi ha molta feina. No pots ni imaginar quan he hagut d'entrenar i el que significa per mi ser ara aquí. Estic molt contenta de ser la final, però òbviament també sóc aquí per intentar guanyar el títol, però si m'haguessin dit a començament d'any que estaria a la final de l'Open dels Estats Units, realment m'hauria posat a riure perquè no hagués pensat mai que ara mateix seria aquí.
La seva rival, Arina Sabalenka, busca la tercera victòria en un dels grans després de guanyar aquest any l'Obert d'Austràlia per segon cop. A més, la bielorussa es vol refer de la derrota l'any passat davant Coco Gauff a l'US Open. La final es jugarà demà. Abans, però, es disputaran les semifinals masculines. D'una banda, Jannik Sinner contra Jack Draper a partir de les 9 del vespre. Després jugaran Taylor Fritz i Frances Tiafoe. Hi haurà, per tant, un nord-americà a la final de l'Obert. L'última a jugar-la va ser Andy Roddick, que va perdre el 2006 contra Roger Federer.
I d'aquí pocs minuts a les 3 es disputa el circuit de Misano la sessió d'entrenaments de MotoGP, que discrimina els pilots que aniran a la classificació directa i els que hauran de fer repesca. I Marc Márquez ens envia bones vibracions, a mi Aguilar.
Aviam, hem passat d'un circuit com Aragó que no tenia adherència al Misano, que en té molta. Dit això, Marc Márquez aquí ha guanyat 7 vegades, 4 en MotoGP, per tant se li dona bé i ho ha demostrat. Malgrat algun detallet tècnic que calia esmenar, el Tro de Cervera ha fet segon a mil·lèsimes del líder Jorge Martín. Aquesta sol ser la dada que ens fa pensar que el de Ducati Gresini serà competitiu, però potser és una mica aviat si jutgem la classificació on hi ha 10 pilots en 6 dècimes. D'entrada, els altres dos Ducatis que compten a la classificació estan enrere. Vuitè, Bagnaia, segurament adolorit per la caiguda de diumenge passat, i Bastianini, 13è. I de la resta, aquest matí hem vist Pol Espargaró, tercer, amb el prototip KTM 2025, i el seu germà Aleix amb l'Aprilia en sisena posició. No ens hauria de sorprendre que ja aquesta tarda, a partir de les 3, algú o més d'un i més de dos superessin el rècord absolut de la pista.
El Freking Granollers buscarà aquest dissabte avançar a la fase de grups de la Lliga Europea contra el Kristianstad suec, fent valer la seva victòria en el partit d'anada. Sergi Martínez.
El Palau d'Esports de Granollers acollirà aquest enfrontament on el quadre català intentarà avançar a la fase de grups de l'EHF European League, una de les competicions més rellevants del panorama handbolístic europeu. Després d'un primer enfrontament intens en què van obtenir un avantatge de 3 gols al Kristianstad Arena, 29-32, l'equip granollerí ha treballat durant tota la setmana per continuar progressant en aquesta competició, i l'entrenador Antonio Rama afronta el partit amb il·lusió.
Aquest partit de tornada, molta il·lusió de poder doncs, tancar aquesta eliminatòria i que fem bo el resultat de Suècia. Doncs hem fet una molt bona setmana de treball per poder doncs, aconseguir doncs, passar aquesta eliminatòria i trobar doncs, tots els punts febles de l'equip contrari.
La convocatòria del Granollers serà la mateixa que l'anada, amb l'entrada del jove Pol Chávez per Sergi Franco, l'extendet que arrossega molèsties a les lumbars des del final de la temporada passada i estudia operar-se.
I abans dèiem recta final a la Vuelta, recta final també dels Jocs Paralímpics. Sergi, avui què destaquem?
El badaloní Daniel Ferrer competirà en la final dels 50 metres lliures S3 quan passin 3 minuts a 8:15 del vespre. 10 minuts després, a l'Estat de France, la també badalonina Melanie Vergés correrà la final dels 200 metres T12, on s'ha classificat en marca personal. I la selecció masculina de bàsquet en crida de rodes amb el barceloní Òscar Onrubia i el terrassenc Jordi Ruiz està en directe jugant el partit pel 7è i 8è lloc contra els anfitrions. Ara mateix estan al final del tercer quart i el resultat és favorable als espanyols, 53-48.
Que acull aquest cap de setmana alguns dels millors jugadors de tenis taula d'arreu del món en el torneig internacional que arriba a la 39a edició. Són gairebé 300 esportistes que seran entre demà i diumenge a la capital d'Osona.
El pavelló d'esports Castell d'Emplanes de Vic és la seu d'aquesta nova edició de l'Open Internacional Ciutat de Vic de tenis taula, un clàssic del calendari, i Enric Roca, president del Girbau Vic Tenis Taula, en parla.
Les categories absolutes tindrem participants de primeríssim nivell. Per exemple, a l'Open femení, entre d'altres, hi haurà la jugadora d'origen xinès, Ni Xiaolian, exjugadora del Girbau Vic Tennis Taula, que, tot i ser una jugadora veterana, es manté entre les millors del món.
L'italià Antonino Amato, el txec Pavel Ciruček i el campió de l'última edició, el rus Konstantin Txernov, són alguns dels favorits en categoria masculina. Dels catalans destaquem Marc Durang i Joan Massip del Club Les Borges i Mariona Munné del Sant Cugat. Aquests són els més destacats d'aquesta edició del torneig.
Fins aquí els esports a les 7, més esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.